El Club de Sisè, un programa de contes radiofònics amb la col·laboració dels alumnes de sisè de primària de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà. Cada dimarts a 8:15 del vespre a Constantí Ràdio.
Bona tarda, som els alumnes de 6A, de l'Escola Sencelles. Avui llegirem uns contes amb missatge. Per una banda, llegirem uns contes que ens ajudarà a recordar els drets dels infants. I per una altra, llegirem uns contes que ens pretén donar diferents punts de vista sobre la felicitat.
Fa 25 anys, el món va fer una promesa als seus nens i les seves nenes. Farien mans i mànigues per protegir i promoure els nostres drets, sobreviure i prosperar, aprendre i a créixer, que els nostres veus fossin escoltades i assolir el nostre desenvolupament complet. Per això, el 1989, a la seu de la ONU, es va aprovar la Convenció sobre els Drets dels Infants, document on es promou la protecció dels nostres drets, ens han d'ajudar a satisfer les nostres necessitats i potenciar les nostres possibilitats. A continuació, llegirem uns contes amb els quals intentarem fer-vos pensar en cadascú d'aquests drets.
Principi 5. Dret a una educació i a un tractament especials per als nens que pateixen alguna discapacitat mental o física. El cap d'un savi. El dia de repartiment de caps, tots els polls acabaven de néixer. Estaven nerviosos, agitats i excitats. Tots no, la veritat. En Pi s'havia quedat un aracó quiet, mentre els altres saltaven i corrien pel bosc, assajant picades i salts. La seva mare se'n va donar i s'hi va acostar. Sabia que en Pi era el més feble de tots i també el més lent. Havia nascut de l'últim ou i per un moment havia cregut que no viuria. El seu pare el mirava amb menyspreu, però ella l'havia cuidat amb afecte i en Pi havia resistit i ara era un mes, o gairebé. El va mirar amb pena, li va fer una tendra carícia, però aviat el va deixar sol, perquè s'havia d'ocupar dels forts. Hi havia un munt de caps per triar. Ha arribat el moment! Tots es van reunir al voltant d'ella preparats per saltar.
En efecte, des del bosc, del seu cap es veien un munt de possibilitats. La mare els va advertir que si no asseguraven el salt, caurien al buit, anarien a parar a terra i moririen aixafats. Va mirar els seus cadells, bonics, forts, disposats per la batalla de la vida. El seu cap es va acostar d'una noia bonica, despesa, cabellera. La mare el va triar pel seu favorit, un poll minut de potes llargues. Salta! Tots van veure com s'agafava un cabell i baixava ràpidament cap al cuir cabellut. I van aplaudir entusiasmats. Després, aprofitant que el cap era a prop d'un nen alt de cabells arrissats, va fer el mateix amb el més gran dels seus fills. Ara! La fila continuava avançant, però allà en un racó en Pi seguia quiet, gairebé immòbil. La seva mare el va mirar amb pena. Potser s'hauria de quedar al seu costat. El seu marit es va acostar a ella. Deixa'l, és un inútil.
Va ser un dia molt mogut. Va triar els millors caps, sobretot de nens, i al capvespre només quedava en Pi. I jo, ella gairebé va plorar. És que no sobreviuràs, ni tan sols si podràs fer el salt. I encara que el fessis, et vols quedar amb mi? En Pi havia vist com saltaven els seus germans. Era veritat. Els seus salts eren poderosos. I cada un tenia ja el seu propi cap. Es va fer de nit. I de sobte, el cap es va acostar a un altre. Des del bosc espès es veia una superfície gairebé llisa que, amb prou feines, tenia uns quants cabells blancs per dalt. S'hi va acostar tant que ni tan sols calia saltar, només calia fer un pas. No s'ho va pensar. Adéu, mama.
Estava sol. Va baixar tan de pressa com va poder per la superfície llisa i es va refugiar a la zona més espessa del bosc, on no hi havia clarianes. Tenia gana i va picar. En fer-ho, li va arribar un flux de pensament. Va veure signes estranys, tots en fila, i estrelles, llums boniques que hostiaven i s'apagaven i deixaven lloc a unes altres. De sobte, va sentir els dits de l'home a qui estava picant. Es va raulir i va esperar. Moriria? No, els dits només el van fregar, gairebé com una carícia. El pi va creure que ho entenia. Sí, el seu era el cap més modest, el més vell i despoblat. Però el que hi havia al seu pensament era vell, fascinant. Es podria comunicar amb aquell cap? Ho va intentar. Ets un savi, li va dir. I tu també, va sentir al cap d'una estona. Encara no entenc gairebé res, però ho entendràs. En Pi va somriure i es va dormir per somiar en tots aquells signes i llums de colors. Sí, ja ho entendria.
El Club de Sisè, un programa de contes radiofònics amb la col·laboració dels alumnes de sisè de primària de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà. Cada dimarts a 8:15 del vespre a Constantí Ràdio.
Principi 6. Dret de la comprensió i l'amor dels pares i de la societat. Una mare i un pare, una mare, un gat, per aquelles coses de la vida, el noi no tenia ni pare ni mare, però tenia una casa i un gat, blau. El gat era la seva família i també el seu millor amic. Es podia dir que on anava l'un anava a l'altre. A tots dos li agradaven passejar pels afores dels pobles i pels seus carrers de tant en tant. Es trobaven amb algú conegut, a qui saludaven amistosament. Bon dia, senyor Terrissaire. Espero que ja estiguin millor de mal d'esquena, deia el gat. Bon dia, noi, bon dia, gat blau. Estic molt millor. El noi no contestava a patir una estranya malaltia que li impedia parlar, li limitava a saludar amb un somriure que li exclamava a la cara.
I continuava la passejada. Sé què estàs pensant, li va dir el gat al cap d'una estona. Vols ser blau, com jo. El noi va negar enèrgicament amb el cap. Res més lluny de la realitat. Estava content amb el que tenia, molt content. Va somriure i va assenyalar el camí de tornada. La casa era casa seva, molt bonica, potser la més bonica del poble. La van aixecar entre tots molt abans de que tots dos es coneguessin. L'alcalde va posar els maons, un regidor les vigues, la metgessa el morter, el fuster la porta, el ferreter la balda. El sastre els va deixar una cinta mètrica. El sabater es va encarregar de donar-li forma a la xemeneia. La mestra va posar el fum que sortia tot presumit. Ell mateix va col·locar un panell de xapa reposada, però ningú no hi va posar una finestra, un oblit, com qualsevol altre. Per això, la casa on vivia el noi no tenia finestra. Quan volia saber si plovia, havia d'obrir la porta i comprovar-ho ell mateix.
Al cap de pocs dies d'estrenar-la, el noi va sentir que alguna cosa temborinava a la teulada, un son nou per ell. Potser estava plovent, però és clar que no es podia mirar a la finestra. Així doncs, es va posar un impermeable, es va calçar les botes d'aigua, va obrir la porta, va fer uns passos, va estirar el braç i va oferir la mà a la pluja. Però és clar que no es va mullar. Que estrany! Ja anava a tornar sobre els seus passos quan alguna cosa li va caure sobre la mà encara estresa. No, no era aigua de pluja, era un gat que no tenia més que la pell i l'os. El noi va mirar el cel, com volent cercar el núvol del qual havia caigut l'animal, però aquell gat no havia caigut de cap núvol. Mentre vagarejava, es va ensopejar amb una taula mal posada. Va arriscar i, sense poder-ho evitar, va caure sobre un nen vestit amb un impermeable dues talles més gran que ell.
Moltes gràcies, noi. M'ha salvat la vida, la meva setena vida, va dir el Feli. El noi no va contestar. Va somriure, va assenyalar l'interior de la casa i el gat hi va entrar. Com si aquella llar no tingués secret per a ell. Va buscar amb la mirada algun adult, però no en va trobar cap. El noi va posar un plat i una cullera més sobre la taula. Li va assenyalar una cadira i el gat blau s'hi va asseure. Un fantàstic plat de sopa davant dels seus bigotis. Avui és el meu dia de sort, va afirmar el gat i va somriure com un conill. I el meu, va pensar el noi, per fi tenia el que tant desitjava. El gat li va endevinar el pensament. Va somriure com un pare, com una mare, com algú responsable. Es va rascar una orella i li va preguntar: has fet els deures? El noi, amb el dit índex, va escriure un sí en l'aire. Va bufar sobre la cullera i se'l va acostar a la boca lentament.
El Club de Sisè, un programa de contes radiofònics amb la col·laboració dels alumnes de sisè de primària de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà. Cada dimarts a 7:45 del vespre a Constantí Ràdio.
Principi 7. Dret a una educació gratuïta i a divertir-nos i a jugar. El vol de les papallones. Recordo el dia que la mare i jo vam abandonar la nostra casa de Senegal per reunir-nos amb el meu pare, que treballava a Espanya des de feia 4 anys. Recordo l'arribada a Madrid, l'alegria d'estar tots tres junts una altra vegada i també les primeres setmanes tan difícils en un món que tot era diferent. La llum, les persones, les olors, les cases i l'absència d'arbres. Acostumada a veure les grans ceibes i les acàcies i els denòlings que indoven l'aire amb la seva roba. Recordo el primer dia la meva nova escola fa ja més d'un any, tan diferent de la que havia deixat al Senegal. Vaig entrar a l'aula dominada per la por del nou idioma, de la relació dels altres nens. Va ser la Clara, la meva mestra, qui em va ajudar a esminar a poc aquests temors.
Recordo la Sara, la professora que cada dia, després de l'esbarjo, estava a l'hora per treballar amb mi, i amb la Fàtima, que abans vivia al Marroc, i amb el Gilberto, que havia nascut a Medellín, una ciutat a l'altra costa del mar. Recordo els primers dies d'aquest segon any a l'escola, quan la Carla ens va explicar per què seríem més nens a cada classe. Havien suprimit professors a l'escola. La Sara no ens tornaria a ajudar mai més. Recordo la nit que la mare em va dir que aquest curs no podia anar al menjador i que m'oblidés de llibres nous. Havien eliminat les beques i exigien pagar un diner que no tenim.
Recordo el dia que em vaig adonar que ja no podia seguir les explicacions de la Clara. Per més que m'esforcés, sense l'ajuda de la Sara, tot era més difícil per a mi i per a la Fàtima i en Gilberto i per a uns altres dos nens que havien arribat de Romania. Recordo la tarda que la mare va tornar a casa després d'una reunió amb la mestra. Haurà de repetir curs, em va confessar. La Clara m'ha dit que no estàs preparada per passar. Recordo les leb, les gran papallones flaves del Senegal. Alguns nens les caçaven per retallar-los les ales i riure després amb el seu vol atabalat. Així em sento jo, com una leb amb les ales tallades, incapaç de volar fins als arbres més alts.
Recordo la meva àvia, la mama Frian, que es va morir 3 mesos abans de marxar del Senegal. A la nit protegida pel mantell fosc d'un cel inundat d'estrelles, m'explicava històries fascinants a la terrassa de casa nostra. Recordo tot el que acaba d'escriure, però tampoc no oblido les paraules de la mama Ferian, quan li confessava els meus desitjos de ser metgessa. Si de veritat ho vols, el teu somni es farà un dia realitat. En repetir-les, sento que els pors s'allunyen i que un corrent d'esperança inunda el cor.
El Club de Sisè, un programa de contes radiofònics amb la col·laboració dels alumnes de sisè de primària de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà. Cada dimarts a 8:15 del vespre a Constantí Ràdio.
Ai, la felicitat és el tresor més preuat de tots. Tothom la vol. Aquest conte que anem a llegir ens explica com ser feliços. Coincidim que la felicitat és sentir-se bé. Si ens hi posem, trobem una pila d'emocions, com la satisfacció, l'agraïment, l'amor i l'alegria, que ens fa sentir-se bé i que podríem posar al sac de la felicitat. I ja està? Doncs no! Per a molts i moltes també es tracta de sentir-se bé amb un mateix, d'encaixar la dificultat i superar-les, d'estimar i ser estimat. Aquest conte, per aprendre a ser feliços, està pensat per ajudar a desenvolupar les nostres competències emocionals. Esperem que siguin tan profitosos per vosaltres com ha sigut per nosaltres.
La clau de la felicitat. I sempre més van ser feliços i van menjar anissos, va fer la mare mentre es tancava el conte. Mama, i com és que van ser feliços per sempre? Va preguntar en Biel des del llit. Doncs perquè s'estimaven, Biel, li va contestar ella. I l'amor i la felicitat sempre van junts. Saps? La felicitat és un tresor, el més valuós de tots. Un tresor? Va preguntar la Paula badallant de son. Què vols dir? Ja en parlarem demà, d'acord? Va respondre la mare. Ara ja és massa tard i és hora de dormir. Vinga, bona nit! Els va fer un petó i els va acotxar suaument. Bona nit, mama, van dir a la vegada. La mare va apagar el llum i va sortir de l'habitació. Els dos germans estaven tan cansats que es van adormir en un tres i no res. De sobte, la Paula va obrir els ulls i es va trobar en un prat d'herba fresca. Sentia l'oloreta dolça de les flors al seu voltant i una brisa que li feia volejar els cabells. Hola, Paula! La va saludar la May, una amiga seva de la classe. Ja heu arribat? Va sentir algú que les cridava. Era en Bernat, un noi que havien conegut l'estiu passat al càmping. Venia carregat amb una motxilla enorme. La Paula es va fregar els ulls estranyada de que estar somiant. Va pensar. Ei, hola May, hola Bernat, els van saludar. Es pot saber què hi fem aquí? A tu què et sembla? Va respondre en Bernat. Hem vingut a buscar el tresor. Però quin tresor? Va demanar ella. Ui, Paula, que et veig despistada. La Paula va sorprendre a en Rodrigo, que acabava d'arribar. Tu també ets aquí? Va fer la Paula desconcertada. En Rodrigo era un amic seu del grup de llops i daines del cau, també duia una motxilla a l'esquena, com si marxessin de campaments. Però si la idea ha estat teva, va dir la May, ens has dit que la felicitat era un tresor i que el volies anar a buscar.
I aquí ens tens, va afegir en Bernat. Estem preparats per l'aventura? A la Paula li encantaven les aventures. I aquella, tot i no saber molt bé com havia començat. Tenia bona pinta. Doncs som-hi, va dir mentre s'agafava la motxilla que havia aparegut als seus peus. El camí pujava molt i aviat vam començar a esbufejar. Les cames els feia mal i les flaquejaven les forces. Jo ja no podia més, es va queixar la Paula, quan feia una estona que caminaven. I si ens aturem a descansar? Sí, sí, va fer en Bernat. Això no s'acaba mai. Volies dir que la trobarem la felicitat tan amunt? Es van asseure a l'ombra d'una alzina a fer un ganyip i a beure aigua, per recuperar-se una mica. Hola, canalla, els va saludar un excursionista que passava per allà. El camí fa pujades, oi? Sí, va respondre la May. Jo ja no podem més, a mi també em passa a vegades. Els va dir, però sabeu què? Quan ho proposo aconsegueixo i al final l'esforç val la pena. Ja, però i si no trobem el que busquem? Va preguntar en Rodrigo. I què busquem? Va indagar l'excursionista. Un tresor, va xiu-xiuejar la May. Busquem la felicitat. Això sou el lloc ideal, va celebrar l'excursionista. Jo quan vaig d'excursió a la muntanya la trobo per tot arreu. Doncs jo no la veig per enlloc, va rondigar en Rodrigo. La motxilla pesa massa. És que la felicitat no es veu, va respondre. La felicitat se sent. Jo la trobo en una posta de sol, en l'olor de la terra mullada o en la frescor del bosc. Després de la pluja, quin plaer! Va seguir. També em sento feliç quan després de tot l'esforç arribar al cim d'una muntanya. Podríem aconseguir qualsevol cosa. Llavors, quina satisfacció! Més gran i quin orgull! Em sento lliure. Home, va fer en Rodrigo, vist d'aquesta manera.
Llavors l'excursionista va afegir. Fa molts anys, un tal Samuel Johnson va escriure que la felicitat no és un destí, sinó una manera de viatjar. És interessant, oi? I es va acomiadar. Vinga, jo segueixo el meu camí, que tingueu molta sort. Bon viatge, li van desitjar, i moltes gràcies. Quan el sol començava a amagar-se, van arribar al capdamunt de la muntanya, asseguts en una roca. Van observar, meravellats, l'espectacular posta de sol. Quina calma, va dir una noia que estava asseguda a prop seu. Ho he trobat preciós. Sí, va dir un noi que seia una mica més amunt. Per uns minuts, les meves preocupacions s'han esfumat. Quin moment més reconfortant. I quina plenitud, va afegir algú altre. Els quatre aventurers van descobrir que, uns 4 metres més enllà, hi havia un grupet de nois i noies, més grans que ells, que també havien contemplat la posta de sol. Cal ben poca cosa per ser feliç, oi? Va dir la Paula. La felicitat neix en el nostre interior, va afegir un noi. Només cal obrir el cor i deixar-lo sortir. Es feia fosc i tothom es va anar aixecant. Darrere d'aquelles roques hi van trobar una caseta de pedra i de fusta, amb la taulada de pissarra. Voleu sopar amb nosaltres? Es va preguntar. El refugi és gran i hi ha lloc per a tothom. I tant! Va dir un... Van fer tots quatre contents. Els van seguir fins al refugi. Entre tots van parar les taules i van compartir el menjar que duien a les motxilles. Havent sopat, van començar a sonar guitarres, tambors i fins i tot un violí. Vinga, tothom a cantar i a ballar. Això sí que desperta la felicitat, va dir un dels guitarristes. La música és el millor que hi ha. Quina festassa, la d'aquell vespre al refugi. Tot era alegria i xerinola, rialles abraçades, història, acudits, danses i cançons. La festa va durar fins nit enllà.
Quan va ser l'hora d'anar a dormir, la Paula, en Bernat, la May i en Rodrigo es van mirar emocionats. S'havien passat tan bé aquell dia. Quan estem junts tot és possible, va dir en Bernat. L'amistat sí que és un tresor, va afegir en Rodrigo. Amb vosaltres ens sento tan feliç. Que bonic tot això que dieu, nois, es va emocionar la Paula. Un dia va explicar la May. Vaig veure una pel·li d'un noi aventurer, com ara nosaltres. Em sembla que es deia Mac Candles. En el seu diari hi va escriure que la felicitat només era real quan es compartia. Això és el que hem fet nosaltres. Pensant en aquelles paraules, els quatre amics es van adormir plàcidament. Bon dia, Paula. Noia, que dormilega que estàs avui, la va despertar el seu pare. Hem preparat una mica de xocolata desfeta. Vols esmorzar amb nosaltres o prefereixes seguir dormint? Què ha passat? On sóc? Va preguntar ella desorientada. De seguida es va adonar que tot plegat havia estat un somni. Saps què, mama? Va dir quan es va asseure a la taula. Aquesta nit he trobat el tresor. Quin tresor? Va preguntar la mare amb curiositat. Tens raó, va respondre la nena. La felicitat és un tresor. El portem dintre del cor i està ple d'emocions que ens fan sentir bé. Cadascuna hi té les seves. A vegades, el tresor es pot tancar i per tornar a obrir és important tindre'n les claus. Com més, millor. Què vols dir amb això de les claus? Va preguntar el pare amb interès. Doncs vull dir que hi ha moltes claus que poden obrir aquest tresor, com, per exemple, una posta de sol, l'amistat, la música, pujar muntanyes... Del que es tracta és que cadascú trobi les que li van millor. Això que expliques és molt interessant, Paula, va dir la mare. I em recorda una frase que vaig llegir un dia i que em va agradar molt. Espera, que la tinc anotada i tot. La mare va anar a buscar la seva llibreta de frases importants. Va fullejar-la uns moments i va llegir. La clau de la felicitat és ser capaços de dur-la amb nosaltres, fins i tot quan la vida no va exactament com desitgem. Ho va escriure en Deepak Chopra. Val la pena recordar-ho sempre, oi? Van decidir el matí de diumenge a llegir i comentar les frases d'aquella llibreta. La Paula i en Biel van començar a escriure la seva també.